Bon dia, tenim a l'altra banda del fil telefònic la directora dels Serveis Territorials d'Educació al Vallès Occidental, senyora Anna Riuró. Molt bon dia.
Bon dia.
Pocs dies després de l'aprovació al Parlament de la Llei d'Educació, de la qual s'han dit tantes coses, volem posar els peus a terra i saber com començarà a afectar el dia a dia dels centres educatius aquesta norma. Senyora Riuró, les escoles de Sant Cugat, per exemple, quan i com començaran a notar que aquesta llei ja s'aplica?
Doncs sí, jo diria que les escoles de Sant Cugat en aquest moment ja han viscut un pla pilot, un pla previst en la llei d'educació i que de manera experimental i en pilotatge doncs s'ha iniciat a Sant Cugat, o es va iniciar al començament d'aquest curs que ara tanquem. Això doncs ja en principi era posar doncs una mica el primer peu, considerar que Sant Cugat era una zona educativa, que Sant Cugat podia definir un projecte propi educatiu com a ciutat, projecte que es podia enfocar i s'ha enfocat tant per l'escola pública com per l'escola concertada, i que podia plantejar-se objectius diversos i que els objectius plantejats i definits eren la millora dels resultats educatius i, per suposar, la cohesió. Tot i que això pot semblar doncs uns plantejaments, uns objectius molt amplis, durant tot aquest any Sant Cugat ja ha estat treballant per arribar a graus de concreció ja importants. Per tant, hi ha un primer aspecte que en tot cas és repeteixo, és dir, s'ha iniciat, i llavors hi ha diferents prioritats marcades ja per al Departament d'Educació que s'hi està començant a treballar i que Sant Cugat i la resta de municipis de Catalunya aviat en poden tenir ja evidència de normativa nova. Jo diria que els aspectes en aquest moment prioritaris pel departament són el decret marc per l'exercici de l'autonomia de cada centre. A la llei queden fixades les bases per l'exercici responsable de l'autonomia i ara el que ens cal és desenvolupar aquest decret, sobretot parlant i incidint tant en l'autonomia d'àmbit curricular com l'autonomia pedagògica, com l'organitzativa i l'autonomia de gestió. Amb això també, permeteu-me, faré un parèntesi en el sentit que Sant Cugat hi ha un centre que ja hi estava en el pla d'autonomia de manera podríem dir-ne pilot, però ja iniciat fa 2 anys per part del departament, doncs centres que s'acollien a un pla d'autonomia i que podien optar per sistemes de funcionament amb gestió, amb currículum, amb organització diferents, tenir uns recursos també específics i a l'acabament doncs rendir comptes de com s'havia gestionat tant el que seria els aspectes organitzatius com els pedagògics com els de recursos.
Quin és aquest centre?
En aquest cas tenim un IES que en aquest marc d'autonomia ja fa un parell d'anys que ens hi treballa i de manera molt satisfactòria, que és el Pla Ferreres.
Quina valoració han fet els mestres, l'equip directiu d'aquest IES que, com diu, ja estava funcionant amb aquest pla pilot d'autonomia del centre?
Sí, miri, aquí ens reunim amb els equips directius d'aquests centres amb una periodicitat gran. Fa poc es va tornar a fer la reunió de valoració, d'avaluació i de rendiment de comptes. Llavors, la valoració que em fa el Departament d'Educació és molt bona, i si el departament la fa molt bona és senzillament perquè el centre la valora positivament, perquè difícilment ens podem trobar amb una valoració de centre no bona i que el departament faci la valoració al revés. Per tant, és amb satisfacció gran que té el departament i que té el propi centre de com funciona aquest projecte d'autonomia de centre.
Senyora Riuró, per anar concretant, quines sí. noves competències a la pràctica passaran a tenir els centres educatius i sobretot també els equips directius, que és una
sí,
cosa que sovint...
En tot cas, quan, molt bé la pregunta, perquè quan jo li he dit dues grans prioritats, una seria aquest decret marc per l'autonomia del centre, i la segona prioritat, diria ara, i en la que ja ens hi hem posat a treballar, és la regulació de la direcció. Per tant, és un dels altres assumptes que ens han d'ocupar aquest any i s'ha de donar als càrrecs la capacitat que han de tenir i el lideratge del projecte educatiu. Per tant, i com s'ha dit i s'ha repetit, un dels grans objectius de la LEC és una nova visió en quant a responsabilitats i el lideratge de les direccions dels centres docents. Per tant, això esperem tenir ja la nova regulació durant aquest proper curs, i amb això s'hi està treballant.
Per tant, les famílies amb fills que portin doncs, els seus fills a les escoles a partir del curs vinent sí que començaran a veure que aquests dos aspectes s'inicien, es comencen a desenvolupar. Parlem d'un altre aspecte de la llei d'educació que ha portat una certa polèmica, el tema dels concerts educatius. Es mantenen amb alguns condicionants i també s'amplien pel que fa al batxillerat, on ara no hi havia gairebé cap tram de batxillerat amb concert. Aquest és un tema que té més impacte segurament a Sant Cugat que altres municipis, tenint en compte que la dinàmica aquí és inversa al conjunt de Catalunya. Aquí, aproximadament, i a l'engròs, el 60% de l'alumnat va a escoles privades i concertades, i la resta a escoles públiques.
I el 40 a la pública.
Per concretar, els concerts educatius patiran algun canvi a les escoles, als centres de Sant Cugat? Per exemple, l'ampliació del concert al batxillerat es començarà ja a aplicar en algun centre?
Sí, l'última pregunta és no. En tot cas, la modificació amb concerts... Però la previsió és que es continuïn concertant els centres on, a les localitats, els municipis on realment hi hagi la necessitat d'escolarització. Per tant, això estic dient el mateix que hem dit aquests anys. Pel que fa a concerts en centres de amb etapa postobligatòria, per tant, en batxillerat i en cicles formatius, ja sabeu que només estaven concertats uns centres amb unes característiques molt específiques, alguns ells antics patronats o centres que venien amb històries de cooperativisme anteriorment, però que en tot cas són molt pocs centres. En aquest moment, dir-li que està previst que això pugui passar, però que en aquest moment no podem dir en quin ritme s'anirà avançant en aquesta línia. Per tant, està previst que pugui ser, però en tot cas l'any que ve no hi haurà cap canvi significatiu en aquesta possibilitat.
Ara li demanaré també una opinió personal, evidentment des del seu càrrec com a directora dels Serveis Territorials d'Educació al Vallès Occidental, però tenint en compte el rebuig que ha generat aquest projecte de llei d'educació, ara ja aprovat pel Parlament, entre sobretot els sindicats del món de l'ensenyament, hi ha preocupació per l'aplicació de la llei als centres educatius, que al cap i a la fi l'hauran de fer els mestres i els professionals del sector?
Miri, jo en tot cas em faig i voldria que la nostra societat hi faci la lectura per l'altra banda. Vull dir, una llei que està aprovada amb un 80% del suport parlamentari és una llei amb un ampli consens, que difícilment podem trobar-nos en altres moments. Per tant, això és molt positiu. També cal dir que en 10 dels 12 títols ha tingut el suport pràcticament 9 de cada 10 diputats. Vull dir que això és dir més,
Sí, però jo li parlava més aviat del rebuig de la comunitat educativa.
En tot cas, el rebuig liderat en sindicats d'ensenyament, però que jo també li vull dir que en l'última vaga el percentatge de professorat que ens va fer vaga va ser un percentatge minç, que entre un 2 o un 3% del nostre professorat. Bé, prefereixo remarcar, el gran suport parlamentari i en tot cas veure i esperar que les coses quedin de nou emmarcades en el seu lloc. L'aposta que es fa pel funcionament dels centres i en aquest cas clara l'autonomia en els centres públics i el reforçar l'educació dels centres i reforçar la capacitat d'organització i de trobar respostes diferents, això és un gran avenç i podem entendre que l'autonomia de centres et representa més esforç. Si tu vas fent 60 quadrets tots iguals, doncs l'esforç que jo he de fer és relativament baix, i en canvi si n'he de fer-ne 60 però enormement diversos, el grau de tensió i de dificultat pot ser molt afegit. És diferent plantejar-se un centre amb marge d'autonomia i això representa doncs molta més implicació, molta més responsabilitat i responsabilitat per a l'equip docent i també per a la comunitat educativa, no?
Un altre dels...
I el que tot el que genera canvi genera resistència, i això s'ha dit molt, Per tant, pots entendre que hi hagi aquesta resistència, però quan veus que el canvi és per la millora, doncs el plantejament penses que ho aconseguirem.
Un altre dels aspectes, senyora Riuró, que fixa aquesta llei és un compromís d'augment de la inversió, si no m'equivoco, pels propers 8 anys. Per on començarem a notar aquest augment d'inversió? Es podrà dir que els centres acabaran ja comptant amb la dotació pressupostària necessària i àmplia per desenvolupar els seus projectes de forma adequada o continuarem sentint queixes per part d'alguns mestres i professors d'insuficiència de mitjans?
A veure, pensin que està clar, aquí això, la inversió pressupostària, que ja saben, no serà prevista, té un recorregut, i tenim clar que aquesta millora s'ha d'assolir en 8 anys. Per tant, ens podem trobar amb un inici de curs que ve, no ens podem trobar, ens trobarem, i això ja és evident, que les millores en capítol 1, professorat, alguna millora en despeses de funcionament, doncs pot ser que no sigui l'esperada en algun centre, Però està clar, volem insistir que la millora pressupostària és molta i que el recorregut és de 8 anys. Per tant, jo aquí senzillament és aconsellar paciència, perquè la inversió serà la dita, però que realment el recorregut no és d'un any ni de dos, sinó de 8 anys.
Senyora Anna Riuró, directora dels Serveis Territorials d'Educació al Vallès Occidental, moltes gràcies per atendre la nostra trucada, per ajudar-nos a veure, a fer una prospectiva de com s'aplicarà aquesta llei ja sobre el terreny, ja sobre els centres educatius que són els que l'han de notar a partir del curs vinent. Moltes gràcies i molt bon dia.
Moltes gràcies. Adéu-siau.